Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això del canvi climàtic que ens ha tocat sofrir no para de donar-nos disgustos. Els meteoròlegs es passen la vida escrudinyant els núvols i estan perdent la credibilitat que s'havien guanyat amb la interpretació dels núvols i les isobares. Els pronòstics porten setmanes anunciant la neu i les pluges que tanta falta fan, i quan sembla que caurà l'anhelat aiguat, el que apareix en el cel és un sol de tall tropical. El menys esperat en aquesta primera quinzena o quasi bé segona de març després d'un hivern de tall més aviat agosteño. Els pantans estan quedant secs i en moltes poblacions les fonts han deixat de rajar i les aixetes dels habitatges comencen a estar sotmesos a vacances horàries forçoses. La gent, que col·lectivament és sàvia, es pregunta a on arribarem. Els que pitjors ho tenen són els agricultors, que veuen que l'època de sembrar es trunca. L'absència de pluges està originant escassetat de verdures i hortalisses en els mercats i contribuint a la inflació. Clar, que tampoc ens passarem els anys que ens queden embardissats en laments. L'arribada de la primavera ha impregnat prematurament el paisatge amb l'alegria de les incipients floracions que està fent la sequera més suportable. Veure l'exuberant naturalesa anticipant que la bellesa natural sobreviu a altres mals no té preu. Així que avui, a les 22:24 hores, arriba per fi la primavera. Gaudim-la! Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les 7 de la tarda i 2 minuts, el temps diu que la primavera arrenca amb una situació meteorològica amb barreja de temps, però un pes superior d'estabilitat. El gran anticicló ancorat al Mediterrani no permetrà que l'aire fred que arribi a les capes mitjanes de l'atmosfera es desenvolupin amb total energia. Això vol dir que l'aire fred ataca i l'estabilitat el frena. Els resultats seran ruixats localitzats i que sumaran poca quantitat d'aigua a la precipitació mensual, que ja és prou minsa. Així que demà, primer dia de la primavera, tindrem alguns ruixats i temperatures estancades.
Vinco.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
I anem directament a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho explica l'Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora queden encara alguns punts amb retenció. A l'autopista P7, més que aturades, és trànsit intens, estona sí que una mica lent. Al voltant de Sant Cugat del Vallès, on hi ha hagut un accident amb 5 vehicles implicats, ja fa estona però que els vehicles són a voral i d'aquí, doncs, la millora, tot i aquests trams encara amb certa densitat i lentitud. Queda encara també el trànsit un pèl tocat a la B23 per les cues que hi havia a l'autopista P7, ara a la zona de Molins de Rei, en aquesta B23, i en sentit Martorell queda també un parell de quilòmetres de lentitud amb aturades. A la resta de vies destacarem altres punts, com la C33, afectada per obres a la Llagosta, en sentit Barcelona, la C58, encara plena de Montcada a Ripollet, en sentit Terrassa, o la mateixa autopista AP7, el punt habitual, sobretot la B30, lateral a Barberà del Vallès, en sentit sud. A les dues rondes, trànsit encara molt espès, en sentit Besòs, especialment la de dalt, entre Esplugues i Vallcarca, i la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot, bona tarda.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en vinco.net. Vinco.net. Y libérate de las multas.
El degoteig constant de menors que cometen delictes i agressions sexuals ha reobert el debat sobre si cal modificar la llei per poder imputar-los. A dia d'avui, segons els Mossos d'Esquadra, hi ha un centenar de menors de 14 anys acusats d'agressions sexuals a Catalunya o de violacions contra els que no es pot actuar penalment. Els casos més recents els trobem a Badalona, Esparreguera, Salou o Cervera. Els autors, tots menors, han quedat sota custòdia dels seus pares o bé de la Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat. Els experts apunten que darrere d'aquesta espiral d'agressions sexuals hi ha, sobretot, l'accés fàcil a la pornografia i, en aquest sentit, reclamen més prevenció per frenar la violència sexual entre els menors. Avui ens posarem en contacte amb els treballadors socials perquè ens expliquin quin és el treball que fan amb aquests menors i de com es poden reconduir. Això serà d'aquí un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Bumat Urología. Disponemos de los mejores tratamientos para la hiperplasia de próstata. Cirugía láser con la última tecnología, la técnica con mejores resultados a largo plazo. Y también vaporización prostática mediante técnica Rezum. Sin cirugía, sin ingreso y sin riesgos. La única técnica que conserva la función sexual del hombre. Bumat Urología. Estamos en Balmes 268, segundo segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500. Extensión 1768. 93-236-0500. Extensión 1768.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
¿Aún no tienes plan para Semana Santa? Eurostars Hotel Company tiene la solución. Elige uno de sus cerca de 250 hoteles en 18 países de todo el mundo. Visitas culturales, gastronomía, museos, relax y los mejores planes en cada destino. Reserva ahora en eurostarshotelcompany.com y vive las vacaciones que te mereces. ¡Te esperamos!
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a un amic estanquero, al carrer Mandri, que és un amic fan teu també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha casos que per la seva transcendència activen una mirada al conjunt d'un problema. El cas de Badalona, on una nena d'11 anys va patir una agressió sexual per part de 6 menors. 4 d'ells menors de 14 anys i, per tant, inimputables amb antecedents policials. Aquest cas ha destapat la caixa dels trons per el volum de casos i pels efectes jurídics dels agressors. Són dies d'acumulació de casos. El de Badalona, que es va cometre al novembre i s'ha conegut ara, els casos a l'Institut Rubí, Cervera, la violació d'una nena de 13 anys a Salou, amb 4 menors detinguts. Sergi Tor, bona tarda, per dir alguna cosa. Què tal?
Sí, quan trobem aquests temes, el del bona tarda és un sistema d'educació, perquè literalment és un tema i una xacra duríssima i estem portant un mes de març, doncs, molt demoledor.
Efectivament. Què diuen les xifres, Sergi?
Doncs bé, les xifres confirmen que no són fets aïllats, sinó que hi ha un increment. Mira, a l'any 2022, agressions sexuals a dones, se van denunciar a Catalunya 3.064 casos. El 38,2%, és a dir, gairebé un 40%, eren noies menors de 18 anys, és a dir, menors d'edat. Un 15%, 471 casos, eren menors de 12 anys i amb 698 casos d'adolescents de 13 a 17 anys, amb un total del 22,8%. Com dèiem, gairebé aquest 40% menors de 18 anys. Però si anem ara als agressors, és a dir, als presumptes agressors, a falta del judici, doncs atenció, perquè un 12,7% dels agressors totals són menors d'anys, menors d'edat. Un 40%, és a dir, 1,8% del total, eren nens menors de 12 anys i 238 adolescents entre els 13 i els 17 anys. La Fiscalia de Menors de Tarragona ha anunciat que hi ha una agressió sexual cada 2 dies a una menor de 16 anys a la província. I on trobem els experts les causes? Doncs una de les causes principals seria la visió de pornografia abusiva que es dona a causa de les xarxes socials. I és que és la cara més fosca de les xarxes socials. L'accés a tot d'una manera tan fàcil que és divulgadora de comportaments nocius. Sobretot amb dos efectes molt perillosos pels experts, l'atracció per aquests comportaments violents i la banalitat de la pròpia acció.
Sergi, qui ha posat avui veu al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra per parlar sobre aquests fets que estan passant?
Sí, perquè hi ha dos casos primordials. Un, evidentment, el perquè de tot està passant, quan diem aquest consum abusiu de la pornografia, i dos, també la inimputabilitat per als menors d'edat. Amb l'aspecte de la pornografia, la directora de Polítiques d'Infància de Save the Children, Catalina Perazzi, que ha passat a Pere Herrera en COPE Catalunya i Andorra, ens facilitava les altes xifres de la visió de pornografia entre els menors d'edat.
En el estudio que hemos realizado, el 30%, el único contacto que tenían con educación afectivo-sexual, la única información sobre sexo, era pornografía.
¿Solo?
Con lo cual, sí, el 30%. Y el 50% nos decía que querían saber más. Con lo cual, vemos que no hay suficiente en la escuela.
No hi ha suficient amb l'escola i d'un augment de la educació i, evidentment, doncs, vigilar també el contingut que a vegades consumeixen els menors d'edat. Uh-huh. L'altra problemàtica, com dèiem, doncs, en aquest cas, és perquè els menors de 14 anys no se'ls pot imputar delictes. Es considera que, en aquest cas, no són plenament conscients del delicte que es comet. La Conselleria de Drets Socials va obrir l'any 2022 1.023 expedients a menors de 14 anys per comissió de delictes, pels quals, com dèiem, la llei no els pot imputar. D'aquest total, un centenar són per agressions sexuals i hi ha sectors que reclamen un canvi normatiu. La fiscal Cristina Deixeus, presidenta de l'Associació de Fiscals, ha estat a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i ha explicat, doncs, que tot i que el debat s'obre periòdicament, a vegades estem parlant de nens que tenen molt poca edat.
En ocasiones se ha hablado de reducir la edad a esos 12 años, pero realmente habría que valorarlo mucho, claro. Y muy bien, porque pues, 12 años son muy pocos años.
Muy pocos años,
en todo
claro.
caso debería delimitarse uh-huh. a crímenes gravísimos.
Clar, reduir l'edat als 12 anys, tot i això, la fiscal diu que s'hauria de delimitar, segons ella, per a crímens gravíssims. Perquè un dels aspectes importants, Montse, és la educació. Què es pot fer amb aquests joves que han comès un delicte quan pràcticament són nens?
David Rodríguez, membre del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya i també director tècnic de la Fundació IDEA. Bona tarda.
Bona tarda.
Davant el degoteig constant de menors que cometen delictes i agressions sexuals i que ha reobert el debat sobre si cal modificar la llei per poder-los imputar, com actueu vosaltres des del Col·legi Oficial de Treballadors Socials?
Sí. Bé, nosaltres com a professionals de l'àmbit social, nosaltres i els nostres companys, educadors socials, psicòlegs, pedagogs, fins i tot, no? I pedagogs especialment dintre de l'entorn escolar. La nostra tasca es fonamenta sobretot en la intervenció no només amb l'infant, que és un infant infractor i en aquest cas hagi estat quin hagi estat la seva infracció i que és un menor inimputable, sinó també sobretot amb les famílies. No? Per nosaltres és important aquest treball familiar, de la mateixa manera que és important el treball amb els infants, no? Ja siguin nois o siguin noies. Però nosaltres despleguem diferents programes, no? Els propis programes que té l'administració, que evidentment estan donant el seu resultat, no? Doncs a partir del programa M14, de menors inimputables, menors de 14 anys, no? Que fan aquest seguiment educatiu amb aquests infants i adolescents, però també des de la resta de serveis, des de la resta de serveis a nivell transversal, escoles, serveis socials, serveis especialitzats dins de l'àmbit de la infància, ja poden ser els centres o els serveis d'intervenció socioeducativa o d'altres. No? I aquí nosaltres el que sí que fem és fer una primera avaluació, tenint en compte sempre que s'ha donat una situació de conflicte greu, on evidentment hem de destacar que existeix una víctima i, per tant, no entomem aquestes situacions a partir de principis, per exemple, basats en la mediació, perquè una mediació seria, en aquest cas, quan estem en igualtat de condicions. En aquest cas no estem en igualtat de condicions, no? Hi ha un agressor i hi ha una víctima. I per tant, sí que la intervenció que es fa és tant amb l'infant agressor com amb l'infant que ha estat víctima. No?
Aquest agressor, en primer lloc, ha de reconèixer els fets, no?
Això seria el més adequat, poder fer aquest reconeixement. Per fer això, moltes vegades també hem de tenir en compte el nivell de capacitat i maduresa que tenen, no? aquests infants. I és veritat que aquests infractors majoritàriament es troben a la franja alta d'aquesta infància, no? És a dir, més a prop del que serien els 16, 17, 18, 15, no? Que no de la franja més baixa. Però sí que és veritat que hi ha tota una primera tasca de, no només de reconeixement, sinó de reconeixement de la gravetat. I per això també hem de tenir en compte després quins són els mecanismes d'actuació que fem, que activem amb aquests infants. No val només amb aquest reconeixement. Ara bé, aquest reconeixement ja ha d'haver tota una capacitat de pràctica restaurativa, no? Com restaura aquest infant aquesta situació violenta que ha provocat a un altre infant, no? Ja sigui noi o noia. Mm-hmm. Sí que és veritat, sí, que hi ha aquesta necessitat de que reconeguin, però no només, no? No només.
Estem parlant d'un perfil concret de nois o noies? Venen de famílies desestructurades?
No, actualment estem tenint, i els casos són de tot tipus, en aquest cas. No podem oblidar, no? Ho comentàveu vosaltres a l'entrada. Hi ha criteris que impacten d'igual manera, independentment de la situació socioeconòmica que pateixen aquestes famílies o que pateixen o en les quals es veuen immersos aquests infants, no? L'accés a les xarxes, a l'entorn adultitzat, l'accés a la pornografia, el modelatge aquest que es fa, no? De tot aquest món adult, bé, realment és una de les condicions, no és la condició, però sí que és veritat que és una de les condicions, no? Aquest accés sense filtre a aquests models adults que tornem a veure, no? Models adults que es fonamenten en valors inadequats de poder, no? Fins i tot contra les dones, de violència. És com si la cultura de la pau, de la militància cívica hagués passat de moda, no? Estem dintre d'un entorn adultitat. Però no podem carregar només aquí, no? Hi ha una condició també d'aquests infants, a vegades, doncs, que els fa que cometin aquestes infraccions. No?
David, sempre, malauradament, hi ha hagut casos, però ara hi ha un degoteig constant. És potser perquè es denuncia, o sempre hi ha hagut, ara més? Com ho veieu vosaltres?
Clar, és veritat el que dius, no? Sempre hi ha hagut aquests casos i sempre els hem anat detectant d'una o d'una altra manera. També és veritat que actualment existeix un nivell de consciència superior, tant des de l'administració com des de les pròpies comunitats, la pròpia societat. Però sí que és veritat, no podem oblidar també, és a dir, estem en un moment actualment en què el món adolescent, no? la franja d'infants adolescents, realment té un pronòstic, no? de vivència, doncs, moltes vegades amb unes certes dificultats. No? No vull caure jo en l'error de dir que l'adolescència no té remei, perquè això voldria dir que és un problema i l'adolescència no pot ser un problema. No? Però sí que és veritat, no? Que hi ha tota aquesta repercussió i sí que estem veient, no? Un retrocés a vegades en aquestes retrocés em refereixo a una primerenca, no? El que seria una actuació més primerenca en algunes edats i sobretot en conductes que, per exemple, no? el format aquest de conductes inadequades, fins i tot d'agressió, d'agressió sexual en grup, no? Per això, això ens determina també d'alguna manera com aquesta capacitat individual s'està es difon moltes vegades en aquest, amb aquest col·lectiu, no? S'identifiquen a partir del grup i a partir del grup es senten molt més forts i, per tant, trenquen aquests esquemes que marcarien el que seria, doncs, una actitud cívica, no?
David, el cas de que sàpiguen de que no es poden imputar perquè són menors d'edat, això els hi fa actuar lliurement?
Jo no crec que aquesta sigui una condició que ells considerin moltes vegades que, com que tenen aquesta condició, poden cometre aquestes accions. No? No crec que sigui un dels factors principals, per exemple, en els casos que estem veient ara mateix d'agressions sexuals. No sé, en uns altres casos que poden ser, doncs, altres comissions d'infraccions, no? Que serien il·lícits i que si fossin majors de 14 anys estarien penats. El que sí que penso és que no podem simplement mirar cap al que seria el marc legal per dir hem de baixar la franja d'imputabilitat d'aquests infants, simplement. No només això. Això pot ser un debat, jo no el nego, i pot ser un debat. I els nostres països, i els països que tenim al voltant, doncs tenen altres edats, no? Grècia té 13 anys, França té 13 anys, Suècia té 15, vol dir que és veritat que tenim altres països de l'entorn. Però sí que és veritat que cal una intervenció educativa, també cal una bona intervenció terapèutica i cal, sobretot, una bona intervenció a nivell del treball familiar. Moltes d'aquestes famílies, elles també es senten desbordades amb les actuacions i les accions dels seus propis fills. No? I aquest treball de recuperació del control, de la correcta aplicació del rol parental, d'aquesta corresponsabilitat, que ara també la tenen, no? Però ara tenen una corresponsabilitat a nivell legal.
Efectivament.
És fonamental. És fonamental.
Reconduir aquests casos deu ser una tasca dura i constant, no?, per reconduir aquests menors.
Sí, és una tasca dura, és una tasca complexa, és una tasca que s'ha d'allargar en el temps. és una tasca d'acompanyament, però també és una tasca de transformació, és a dir, no només acompanyem perquè hi hagi un canvi, sinó realment el projecte o no, les intervencions no serien exitoses, no? I si és un temps de, és tot un temps en el qual no podem posar un límit, no? I després hi ha una altra, és també una intervenció que s'ha de fer des d'una mirada multifocal, no? Necessitem, en aquest cas, l'entorn escolar, per exemple, és l'entorn universal on estan tots els infants del país, mm-hmm. no? I per tant seria, i és, i ha de ser, no només l'espai de detecció de possibles conductes que poden dur a terme després, posteriorment, aquestes situacions, sinó també del treball posterior que s'ha de fer, no? Amb els iguals, no? També és important, amb els seus iguals, amb els altres adolescents que han conviscut amb aquests altres, quin és el treball que fem. Això és un treball que requereix d'una certa, també, especialització. I això també és important dir-ho, no? És a dir, cal, no?, que aquestes professions que estem destinades a la intervenció social disposem d'aquestes especialitzacions en infants, especialitzacions en aquests col·lectius que són d'especial dificultat.
Des d'aquí vull agrair-te, David Rodríguez, membre del Col·legi Oficial de la Junta d'aquest Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya i director tècnic de Fundació IDEA, que hagi estat amb nosaltres, i reconèixer també la tasca que feu, que és importantíssima i a vegades no premiada. M'entens?
Sí. No reconeguda, no tan reconeguda com hauria de ser. Sí.
Efectivament. Doncs t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i enhorabona per aquesta tasca que feu, i tant de bo hi hagi un dia que hem de parlar, que puguem parlar de que no existeixen aquests casos, però malauradament ja està ben aquest degoteig i portem un mes horrorós. Sí. David Rodríguez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya només hi ha una escola de bressol per a nens amb pluridiscapacitat, és a dir, per a nens que tenen dues o més discapacitats que són greus i que per això tenen una gran dependència. Aquesta escola, que gestiona la Fundació Nexe, porta 30 anys finançada per la Generalitat, però a finals d'aquest 2023 deixarà d'estar-ho. Això vol dir, a la pràctica, que el seu futur penja d'un fil i 16 famílies es podrien quedar sense un servei que reconeix que és vital. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i una d'aquestes famílies és la de la Mage, que acaba de fer 2 anys, va néixer amb una malformació del cervell que els metges van dir que era incompatible amb la vida, però la Mage continua lluitant. Pels seus pares, aquest centre que gestiona Nexe ha estat com una salvació. Atén a nens d'entre 0 i 6 anys amb múltiples problemes i amb molta dependència. El pare de la Mage, el Pablo Guerrero, diu que gràcies a qui han pogut delegar durant unes hores la cura de la seva filla, han pogut recuperar la sensació de ser pares i no només cuidadors.
Permite tener una vida familiar mucho más normal dentro de toda la situación que tenemos y nos ayuda a ser padres, ¿no? Esto lo decía una madre del CAE, ¿no? Decía, oye, es que yo volver a Nexo me han dejado ser madre y dejar de ser enfermera, ¿no?
Claro.
Porque está siempre como pendiente de todo eso, ¿no?
Doncs l'anunci de que el centre deixarà d'estar subvencionat a finals d'aquest any ha estat com un gerro d'aigua freda per a aquestes famílies, però el Pablo no perd l'esperança i encara confia que el govern rectifiqui.
Pero lo que sí que es cierto que a día de hoy lo que nos han comunicado oficialmente es una cosa y extraoficialmente sí que tenemos unos comunicados con un compromiso de querer solucionar la situación, ¿no? Mm. También veo que no les queda otra opción. Ellos han visto como toda la gente se ha volcado con este tema y no les queda otra opción que echar para atrás.
Aquests centres, com explicava el Pablo, al Pare de la Mage, són molt importants perquè les famílies puguin tenir també el seu espai, un respir, per poder fer una vida el més normal possible. Les famílies demanen més recursos per poder cuidar dels seus fills amb qualitat.
Exacte. L'associació Prodis treballa justament ajudant a persones discapacitades i a les seves famílies. L'Anna Garcia és la directora del Servei d'Entorn i Comunicació i ens ha explicat justament això, que l'administració té molta feina a fer, que aquestes famílies pateixen molt i que els problemes augmenten a mesura de que els nens es fan grans.
Són famílies que pateixen molt i els falta molt, molt, molt suport. A vegades podem veure que en les primeres èpoques des de l'administració sí que hi ha un suport molt alt, però en el moment que passen a l'edat adulta, que és on jo em dedico, es van veient com alguns recursos es retiren i alguns suports que eren universals doncs passen a ser molt més difícils d'aconseguir.
És clau en aquests casos un diagnòstic precoç i una atenció ràpida perquè aquests nens treguin el màxim profit a les seves capacitats. Per això és tan important l'existència d'aquests centres.
Són essencials perquè la persona desenvolupi al màxim les seves capacitat i es nota molt la diferència de si es fa o no es fa. És un moment en el que la persona encara s'està fent i pot guanyar doncs, moltes coses que potser quedarien a la cargada.
La majoria de nens amb pluridiscapacitat presenten lesions cerebrals greus. Això provoca que tinguin discapacitat a nivell intel·lectual, però també problemes motrius severs, problemes de deglució, respiratoris, de visió, comunicació. Hauran de tenir ajuda sempre d'una tercera persona en el seu dia a dia i moltes famílies doncs, ho tenen molt complicat per dedicar-se en exclusiva.
Avui parlem amb l'Andrea Reyes. Té 26 anys i des dels 18 que acull persones amb discapacitat intel·lectual a casa seva. És una de les participants al projecte Respir de la Fundació Sant Tomàs, una iniciativa que persegueix millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores. Es tracta d'un projecte que ofereix a les famílies que tinguin algun membre amb discapacitat intel·lectual la possibilitat de disposar d'un descans durant un període de temps acordat, ja sigui un cap de setmana o unes vacances. Des de l'any 94, any en què es va posar en marxa, hi ha hagut poca renovació de les famílies acollidores i per això ara fan una crida perquè se n'hi apuntin de noves. Andrea, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'm la teva experiència, perquè ets molt jove i des dels 18 que aculls persones amb discapacitat intel·lectual a casa teva. Com va néixer tot plegat?
Mira, jo vaig començar amb Sant Tomàs perquè la meva germana hi treballava. I el fet, no sé, em va com... Em va crear curiositat, no?, l'entorn, i des de llavors, doncs, que estic en Sant Tomàs i amb el servei Respir.
Com funciona?
Mira, funciona, jo el vaig buscar a casa seu, pot ser tant com un dia com un cap de setmana, i me'ls emporto a fer la meva vida, o sigui, la meva vida quotidiana. Evidentment, tenen necessitats i has d'estar una mica per ells, però és que és com tenir, doncs, una mica a casa, algú que et ve a veure, és un familiar, és totalment normal.
Quin tipus de persones? Estem parlant de discapacitats intel·lectuals, no?
Sí, també físics.
De quines edats?
Doncs he tingut de nens de 4 anys fins a... Justament aquest cap de setmana en tinc un altre que en tinc 42 o 43.
I ens deies tu que fas la teva vida, la que fas diàriament, amb ells, no?
Sí, sí, sí.
Vas escollir fer-ho des de que tenies 18 anys. Al llarg d'aquest temps, no sé si has fet un llibre o tens una llibreta on has anat apuntant tots els nens o joves que han passat per casa teva?
Crec que no em cal la llibreta, sinó que els records ho guarden tot, no? Amb cada un d'ells tens una foto, amb cada un d'ells tens un record i amb cada un d'ells tens un record de la casa que et recorda a ell. O sigui que... No et cal una llibreta.
Estem parlant d'acollir caps de setmana o vacances?
Exacte, sí, sí, et pots acollir un cap de setmana com un període de vacances, que marxen de vacances els pares i ens queden de mig de vacances, també.
El vincle que es crea com és, Andrea?
És que és impressionant, crec que és indescriptible, no? Amb uns pots tenir més connexió que els altres, però sempre acabes tenint connexió. L'aprenentatge que et poden donar ells és... no sé, és fascinant.
Es pot repetir un cop, per exemple, has tingut un d'aquests nens, nen o joves a casa teva? Hi haurà algú que dirà, jo vull repetir amb tu, Andrea?
Sí, totalment. N'he tingut de mensuals, l'acolliments mensuals. Justament el que tinc ara mateix és cada 2 mesos i tenia uns nens que eren cada setmana.
Després on van aquests nens i nenes? Amb les seves famílies?
Tornen molt ser familiars, exacte.
I diguem-ne que vosaltres doneu un respir, i mai millor dit, a aquestes famílies perquè puguin també gaudir una mica, no? Imagino que estar 24/7 amb una persona amb discapacitat intel·lectual, clar, els pares treballen, tenen les seves feines, és una mica donar, com es diu el projecte, no? Respir.
Exacte, sí. És donar una mica d'aire pur, diguéssim, en aquella casa, no? En aquella família. Per exemple, tinc famílies que només existeix perquè el pare, doncs, malauradament no hi és, o la mare, i el té una persona només, no? Aquella persona necessita el seu respir, el seu descans, i jo encantada doncs, que estiguin amb mi.
Tu dius que t'omple molt, aprens molt d'ells. Com empantaries a la gent que es faci també, que participi, perquè necessiteu més gent, no? Renovar els participants que hi sou en aquesta fundació.
Sí, sí. Necessitem molts més i jo animaria a participar doncs, a tothom. No cal, o sigui, els perfils els pots escollir, de fet, o que t'encaixin tots, però el tenir-lo a casa, a vegades quan no hi és, et queda com necessitat, no?, de tornar-lo a tenir. És una experiència única i crec que no l'hauria de perdre ningú.
I a lo millor hi ha persones que estan dient, a lo millor s'ha de tenir uns requisits, no?, o una casa de tal manera, tenir una certa edat... Hi ha uns requisits per poder fer-ho?
Amb requisits així, amb requisits en clau, no. A veure, que tingui doncs, el seu espai, evidentment, per poder dormir, l'habilitat per poder dutxar-se, però crec que cada casa doncs, ho té, això, i molt d'amor.
Ara mateix, quants hi sou al projecte?
Al projecte? No et sabria pas dir quants hi som, sincerament.
Però
no gaires, no gaires.
No gaires, sí. Per no. Això diem que necessiteu renovar els participants. Sí. On s'haurien d'adreçar?
Mira, doncs, que s'adrecin directament a Sant Tomàs, els tenen a Sant Tomàs, i que contactin amb el servei Respir. Si truquen directament al telèfon, demana pel servei Respir i allà els atendrà tant el Jordi com la Susana, un dels dos.
Quants nens hi ha que estan o tenen ganes de que algú es acolli a casa seva durant un cap de setmana o durant unes vacances? N'hi ha molts nens?
Tenim milers de nens que tant de bo els pugués acollir jo sola, però és que no podem. No podem i, sincerament, veniu a ajudar-nos a viure experiències i que jo, personalment, us asseguro que serà el millor que heu fet a la vostra vida.
I tant que sí, avui així ho demostres. Des dels 18 que ho fas i ara en tens 26. Que sigui okay. Per molts anys més i que continuïs aprenent tant ells de tu com tu d'ells. I gràcies per ajudar. Es necessita gent com tu, Andrea. Gràcies.
Moltes gràcies.
Molt amable. Adéu. Las 7 de la tarde, 33 minutos. Tu moto por la autopista, ¿sabes que puede sonar aún mejor si la aseguras con Línea Directa? Y es que ahora, con el seguro de moto de Línea Directa, tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto. Garantizado. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones en Línea Directa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Y ya
ara arriba l'última hora informativa més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mirem de començar parlant un dia més d'incendis. Els bombers acaben de donar per estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda entre Xerta i Pauls. Això és al Baix Ebre. De tota manera, 21 dotacions continuen a la zona remullant el terreny per evitar revifades. No s'ha hagut de desallotjar cap masia perquè no hi ha hagut, afortunadament, cap situació de perill. Una jutge de Barcelona ha ordenat als nous propietaris de l'històric bar Pinocho de la Boqueria a que no utilitzin aquest nom. Segons la jutge, aquesta marca va ser utilitzada per un dels antics propietaris per explotar el bar, guanyant prestigi durant dècades, i ara aquesta mateixa marca està sent utilitzada pel nou propietari sense consentiment i causant, diu la jutge, confusió. I també la justícia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha rebutjat aturar cautelarment l'aplicació de l'anomenada taxa Amazon, que ha posat en marxa l'Ajuntament de Barcelona. Va entrar en vigor, recordem, el passat 1 de març. La patronal logística Uno va presentar un recurs per aturar la seva aplicació mentre es tramitava la causa judicial, però el TSJ creu que mantenir-la en vigor no suposa cap perjudici per les empreses.
Més informació a COPE Ponents i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
I ara arriba l'última hora esportiva amb els companys d'esports, COPE Catalunya i Andorra, amb Albert Díez. Albert, bona tarda.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom. Què tal?
Bé, i amb ganes de saber més coses del que va passar el cap de setmana, perquè el Barça ha fet un pas de gegant per guanyar la Lliga en un clàssic que deixa lesionats.
Sí, deixa dos lesionats. Són Ronald Araujo, molèsties, abductor cama esquerra, no viatja amb l'Uruguai, i De Jong, que tampoc per lesió va amb els Països Baixos. Dic que ara, recordo, sobre un període de 15 dies, on no tindrem el cap de setmana vinent Lliga de Primera, perquè sí tenim compromisos de seleccions que més serviran pel debut de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol masculí. Un clàssic, atenció a aquesta data, dilluns 20 de març, on el Barça, líder amb més 12, 12 punts més que el segon, que és el Real Madrid, és a dir, que la Lliga gairebé està sentenciada. No podem dir que estigui sentenciada perquè matemàticament queden 12 jornades, 36 punts en joc, però el pas de gegant que tu apuntaves és evident després de guanyar a l'etern rival el clàssic per 2-1. I encara queda la tornada de la Copa. El Barça va guanyar per la mínima ja l'anada de les semifinals al Bernabéu davant el Real Madrid, però aquesta és una altra història. Tot això en clau blaugrana, l'Espanyol, recordo, manté la confiança en Diego Martínez, tot i la delicada situació. L'Espanyol és només un punt per sobre del descens, 17è, 27 punts, i el proper partit en la represa de la Lliga és un derbi de proximitat entre el Girona i l'Espanyol el dissabte 1 d'abril a Montilivi. Una més de futbol, perquè el Barça femení ja és a Roma. Aquest dimarts s'enfronta al conjunt italià a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, i també és una setmana important perquè fora del futbol el gran esdeveniment, entre d'altres, és la Volta a Catalunya, que ha començat, ja té un primer guanyador, un primer líder, és l'eslové Primo Roglic del Jumbo Visma, ha guanyat la primera etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Aquest dimarts es disputa la segona etapa entre Mataró i l'estació de muntanya de Volter.
Més informació, Esports, COPE, Albert Díez, moltes gràcies.
A tu, Montserrat, que vagi bé, bon programa, gràcies.
Gràcies. D'aquí a re en parlarem de que ja ha tornat a les farmàcies aquest medicament per deixar de fumar en 25 dies després d'haver-se esgotat. Recordem que financia la Seguretat Social. Ha tornat, hi ha aquest boom per deixar de fumar? Ara t'ho expliquem.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo?
El Todacitan, el medicament finançat per la Seguretat Social que permet deixar de fumar en 25 dies, torna a estar en estoc a les farmàcies. L'Agència Espanyola de Medicaments va assegurar que el tornaria a distribuir a partir d'avui. Des de la Federació d'Associacions de Farmàcies, el seu president, Antoni Torres, Ens explica el motiu per qual es van quedar sense existències poc després que sortien al catàleg de la Seguretat Social. Antoni Torres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què va passar? Hi va haver un efecte crida absolut?
Sí. Bueno, es van sumar dues coses. Per una banda, primer, aclarir un tema. El medicament avui ha estat a la venda, però cada farmàcia teníem 3, 2, 4 unitats i, bueno, durarà el que duri perquè fins que no torni a reposar el laboratori, doncs clar, no en tenim més que aquestes. Per tant, i què va passar? Doncs va passar una cosa molt senzilla. Si tu agafes una caixa de medicament, veuràs que té al darrere un código QR, val? Aquest codi QR és un sistema de seguretat que està implantat a Europa, que el que impedeix identifica cada caixa com a individual, d'acord? De manera que quan nosaltres dispensem una caixa a la farmàcia, passem aquest codi QR i aquella caixa queda invalidada. Vol dir que a cap lloc més d'Europa es podria vendre aquest codi QR. Això és un sistema de seguretat per evitar les falsificacions de medicaments.
Sí.
Perquè, clar, un cop l'has desactivat, doncs, si l'haguessis falsificat, podries falsificar un. Ningú es posa a falsificar una caixa, no? Bé, el que va passar és que quan Europa va alliberar aquest lot, el número de sèrie que tenia aquest codi QR no es corresponia amb el mateix número de sèrie que s'havia assignat a Espanya. Conseqüència, si nosaltres haguéssim intentat vendre els, tal com estava assignat als números d'Espanya, ens hagués dit que aquest medicament no era vàlid per la seva dispensació. Fins que no han coordinat els dos codis d'Europa i el de la base de dades europea amb el de la base de dades espanyola, no es podia vendre. Per això hem estat esperant fins ara. És un problema purament informàtic.
Molt bé. Mentre no es financiava aquest medicament per la Seguretat Social, costava, crec, uns 200 euros a la farmàcia, un preu que ara és d'un 41% menys si tens la recepta del metge de la sanitat pública. El protocol per obtenir aquesta recepta exigeix haver intentat almenys deixar de fumar el tabac almenys una vegada l'últim any, no?
Sí, hi ha un protocol que els metges de primària segueixen, que és el que t'ho prescriu, que tens que haver complert. Llavors et fan com una mena de test, i amb aquest test et fan una sèrie de preguntes, què has fet, tal, qual. Bàsicament es tracta d'esbrinar si ho estàs fent com a moda o que realment vols deixar de fumar. Perquè ni aquest medicament ni cap altre que et pugui sortir, si tu no vols deixar de fumar, no deixaràs de fumar. Això és molt important. Es tracta de esbrinar d'alguna manera si realment vols deixar de fumar. Llavors, si realment vols deixar de fumar, doncs tu has fet coses que hauran sortit bé o malament. Bueno, has fet malament, perquè si segueixes fumant és que has sortit malament, però ja has fet coses. Si tu no has fet res, doncs podem pressuposar que la teva voluntat de deixar de fumar és petita.
Diuen que aquest medicament triplica les possibilitats d'èxit per deixar de fumar després del tractament.
Bueno, a veure, aquest medicament jo no sé si triplica, però sí que et vull dir quines són les avantatges que té. Primer, 25 dies. Segon, és una sola caixa. Una caixa porta el tractament per 25 dies. Tercer, és via oral. Quart, tens una pauta molt clara de com ho has de fer. I es permet anar baixant a poc, amb la qual cosa, pues, bueno, diguem que facilita les coses. Hi ha els parxes, hi ha els sprays que també ajuden, que és el que es fa servir fins ara. Però, clar, has d'enganxar un panxe, no sé quant, això és molt més senzill.
Porta, crec, una substància d'origen vegetal, no?, que redueix l'ansietat, és així?
Sí, redueix l'ansietat que et genera l'hàbit de la nicotina. Et va bloquejant l'ansietat de nicotina i fins que arriba un moment que no en tens. I quan no en tens, doncs ja no tens hàbit, perquè el que et provoca l'hàbit és la nicotina.
Efectivament. Això ha creat un boom de persones que vol deixar de fumar. Això és positiu, no? Té la seva part positiva.
Bueno, jo amb això no seria tan optimista.
No?
Hi ha un munt de persones que ho demanen, però no vol dir no sé si tothom vol deixar de fumar, perquè, clar, és el que et deia respecte a la demanda. Que han passat moltes persones demanant-ho? Sí. Però aquestes persones que han passat per la meva farmàcia o per qualsevol de les farmàcies demanant-ho d'Espanya, per quantes farmàcies més han passat?
Yeah.
Perquè, clar, com que no el troben, van amb una, van amb una altra, van amb una altra, van amb una altra, i potser tens una persona que està passat per 5 o per 6 farmàcies. Llavors, realment és una, però la multipliquem per 5 o per 6.
Antoni Torres, de la Federació d'Associacions de Farmàcies, com sempre, president, ha estat un plaer. Gràcies i bona feina.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo.
Este este mes de marzo, el servicio de serenos de Santa Coloma de Gramenet ha cumplido 2 años de funcionamiento y en su segundo año ha cuadriplicado sus actuaciones respecto al año 2019. Hoy es un placer hablar con la alcaldesa de Santa Coloma, la señora Nuria Parlón. Señora Parlón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, todavía me acuerdo de hace 2 años cuando empezamos a hablar de los serenos de Santa Coloma. Parecía como volver al pasado, incluso me acuerdo que entrevisté a uno de los serenos. ¿Cómo ha evolucionado, no? Y qué bien han ido para Santa Coloma de Gramenet.
Bueno, la verdad es que es uno de los servicios mejor valorados a día de hoy por la ciudadanía. Porque además es un proyecto que ha permitido pues emplear a personas mayores de 45 años que estaban en el paro, que han hecho una formación adecuada para poder dar esta función de agente cívico nocturno, que le llamamos sereno y serena porque nos trae el recuerdo
sí.
de aquella persona que cuidaba de la ciudad, y es algo que nos parecía que era bonito hacerlo así. Y los serenos, pues en estos 4 años, lo que han estado haciendo, incluso durante el periodo de la COVID, es atender a todas aquellas necesidades que se podían presentar en el conjunto de la ciudad. De hecho, en la época de COVID, redefinieron sus actividades y nos ayudaban pues en algo tan importante que ahora ya nos parece muy lejano, ¿no? Pero ayudaban, por ejemplo, a policía local a conseguir que se cumpliese la normativa en el uso de los espacios públicos. Por ejemplo, recordemos las franjas horarias, ¿no? Que había que cumplir cuando salíamos al aire libre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su función a día de hoy pues está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a personas que vienen pues a horas tardes a trabajar, que pueden concertar ese acompañamiento a través de un teléfono directo. Se dedican también a observar el buen estado del mobiliario urbano, que no se produzcan pues apagones de luz, armarios eléctricos abiertos con peligro para cualquier persona, etcétera, etcétera, ¿no? También nos pasan parte pues de todo lo que tiene que ver con incumplimiento de las normativas de civismo para que se pueda actuar de la manera más rápida posible. Evidentemente, cuando notan alguna situación que podría ser susceptible de ser delictiva, pues avisan directamente a policía local, que ya hicieron en su momento y han ido haciendo la formación adecuada. Ellos nunca intervienen en situaciones que puedan suponer una situación delictiva o delincuencial, y sí que se coordinan claramente con la policía local.
Eso es lo que le iba a decir, porque me acuerdo, señora Parlón, que cuando se anunció esta puesta en marcha, algunos sindicatos en su momento se mostraron recelosos, ¿no? Ya que pensaban que los serenos podrían invadir competencias de los agentes de policías, y es al contrario, ¿no?
Sí, todo lo contrario. Además, a día de hoy hay una coordinación muy buena, e incluso una parte de la formación que hacen los serenos la realizan en policía local y la hacen con la policía local. Han hecho más de 2.500 actuaciones en el último año, y la valoración que la ciudadanía hace es muy importante. De hecho, es un proyecto que ha despertado mucho interés y que lo hemos ido presentando en los diferentes foros pues que se han celebrado sobre políticas de turismo, y también se ha presentado en algún que otro espacio en el cual se han puesto en valor experiencias vinculadas con el compromiso de garantizar pues la confianza y la labor relacionada con el cuidado de la ciudad, ¿no? Y algunas otras ciudades se han inspirado en la experiencia. A día de hoy, Cornellá tiene equipo de serenos, Badalona en breve también lo estrena, y recibimos pues muchas visitas de ayuntamientos interesados en esta figura.
Este mes de marzo ha empezado a trabajar ya la tercera promoción, ¿no?, de personas en situación de paro que se benefician de este proyecto.
Sí, en este exactamente. Y además lo importante del proyecto es que permite, como he dicho al inicio, pues facilitar el empleo a aquellas personas que están en una edad ya compleja, más de 45 años, y con la formación que hacen previamente, pues se les ayuda de forma clara a poder reciclar a nivel laboral. Hay 2 encargados que se encargan de organizar los turnos y las visitas y las actividades diarias, y es un trabajo que funciona todos los días del año, menos el día que se celebra la fiesta del sereno.
Me parece un trabajo maravilloso, lo digo porque además acerca más el ciudadano, ¿no?, de a pie, el tú a tú, ¿no?
Sí, y además es lo que hablamos, ¿no? Estamos habitualmente pues habituados a relacionarnos con cierta desconfianza y los serenos ayudan a que precisamente pues personas mayores que a lo mejor les da miedo bajar pues la basura, ¿no? O están solos y hay que ir a comprar un medicamento. O cuando una persona viene de trabajar a determinadas horas que le da miedo pues a lo mejor llegar a su casa porque tiene que pasar pues por un parque que hasta ahora está solitario. Mil situaciones se pueden dar que hacen que la labor de los serenos sea muy bien valorada, ¿no? Por ejemplo, pues de las primeras intervenciones que yo recuerdo que tuvieron que hacer, fue una noche una señora que cayó en una cena que se hacía en un acto del 8 de marzo.
Sí, ¿eh?
La señora pues se hizo daño, la acompañaron al CAP. Es decir, son unas tareas muy valoradas que no necesitan de un policía local para que se lleven a cabo. Las puede hacer perfectamente la figura del sereno, ¿no? Cosa distinta es lo que tiene que ver con la delincuencia, pero esa función más de cuidado, de supervisión del espacio público, de acompañar a una persona mayor que le da respeto a estar sola, vigilar, por ejemplo, que los comercios no haya una persiana levantada, una luz encendida fuera de horario. Todo esto es una labor que en el día a día de la ciudad es muy útil.
Pues larga vida a los serenos y que otros municipios también, otras ciudades también, pues copien ese plan de los serenos. Ha sido un placer, señora Parlón. Le dejo trabajando, que hay muchísimo trabajo que hacer. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Muchas gracias, adiós, buenas tardes.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
La SAFA de Barcelona i les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya convoquen una concentració davant del Consorci d'Educació de Barcelona demà a partir de les 5 de la tarda. L'acció arriba després de mesos de silenci administratiu davant d'una carta de les SAFAs i les direccions dels centres de Barcelona que van fer arribar al CEP el passat mes d'octubre. En aquest document, famílies i docents demanaven mesures per fer front a les altes temperatures que l'estiu passat ja van protagonitzar fotografies virals amb termòmetres arribant als 40 graus. Avui parlem amb la Lidón Gasull, que és directora de la FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Lidón, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ha arribat la carta? No ha arribat? Us han fet cas omiso? Què ha passat?
Sí, bé, nosaltres en primer lloc dic que aquesta és una iniciativa de l'ESAFA que evidentment la FAC recolzem i acompanyem, però surt d'un moviment social de base. El que ha passat és que les famílies porten molt temps, no?, intentant que el Consorci d'Educació de Barcelona se les escolti i, a més, posin mesures que realment serveixin per pal·liar la situació de calor extrem que algunes escoles es troben, no?, i no repetir el que va passar al curs passat. Bàsicament el que ha passat és que les famílies ho han intentat, les AFA ho han intentat, però el Consorci d'Educació de Barcelona no ha donat resposta en aquesta carta, ni tampoc ha dit, no?, quines són les mesures que posarà sobre la taula.
I què penseu que ha pogut passar? Jo deia abans, s'ha perdut la missiva, la carta, o que realment no saben què dir? Perquè, clar, no tenen paraules per explicar el per què no s'ha posat fil a l'agulla.
Sí, entenem nosaltres que és una situació complexa d'abordar, perquè poder la solució, no, més immediata és una solució cara, també és veritat que poc sostenible, posar aires acondicionats a tots els centres educatius, però sí que el que caldria és veure quins són aquells centres educatius que a curt termini necessiten posar refrigeració o algun tipus de sistema perquè els nens i les nenes puguin estar a les aules en condicions, no? I que no assistim al que va passar al curs passat. Sabem que és una situació difícil perquè afecta molts centres educatius, però sí que és veritat que el Consorci d'Educació de Barcelona ha de donar una resposta i ha de saber què s'ha de fer o quin és el pla que té, no?, per abordar en aquestes escoles, no? I sobretot com aborda aquelles escoles aquelles escoles que estan en una situació pitjor.
Lidon, perquè estem parlant d'aquestes escoles que no tenen aquest aire condicionat, d'escoles molt antigues o d'escoles que fins ara funcionaven amb ventiladors?
Bé, és veritat que a poc a poc, en el pas dels anys, la temperatura ha anat pujant. El problema és que no hi ha cap tipus de sistema de refrigeració i si la ventilació creuada o l'ombra en els centres educatius no és suficient, el que fa és que en alguns centres educatius i en particular en unes aules concretes es puguin donar situacions de calor extrem, com es va poder veure l'any passat. I són aquestes les situacions que s'haurien d'abordar de forma més immediata. I d'altra banda, s'hauria de tenir un pla per veure com anem adaptant totes les escoles a la nova situació climàtica que ens trobem, perquè que les temperatures estan augmentant i que la calor cada cop arriba abans i cada cop fa més calor és una situació que ha vingut per quedar-se, no? I per tant ens cal un canvi, no?, de mirada en com veiem els edificis escolars.
Això també passa a la inversa amb el tema del fred, ho dic perquè, clar, a l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa molt de fred.
No, és que la diferència, clar, però la diferència és que els centres educatius sí que tenen calefacció, en canvi, per exemple, no tenen aire condicionat o no tenen cap tipus de sistema, no?, com poden ser ventiladors o altres sistemes. I la veritat és que és el Consorci d'Educació de Barcelona que ha de posar els mitjans per respectar la normativa en aquesta matèria i perquè, a més, és el responsable. No han de ser les AFA qui posin aquests ventiladors o aquesta refrigeració, però sí que ha de donar un pas endavant i ha de dir què ha de fer exactament.
Lidón Gasull, directora de les associacions de federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. I ara us deixem amb Àngel Expósito i la Linterna que acabeu de passar. Un bon dilluns i recordeu que d'aquí a res arriba la primavera. Salutacions de la Montse Rodríguez. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
El Señor de los Anillos, Harry Potter, Piratas del Caribe, Misión Imposible. Las mejores bandas sonoras interpretadas por la Hollywood Symphony Orquesta. 25 de marzo, Liceo, y 2 de abril, Palau. Entradas en ecaprodarte.com y taquillas.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña.